On ets? Al bancal de sota? A dins d'una segle? A sobre el jondere? O prenent el sol a sobre la paca? És igual on sigues. Sintonitza tampanadaradio.com.
Aquest és l'anunci d'una ràdio en Pallarès. Si fas servir la vocal neutra, et pots sentir confós. En cas de dubte, consulta les nostres xarxes socials.
Doncs molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit a tothom des d'on ens escolteu. Avui és ja dia 22 de març, ahir va començar la primavera, i estem al programa número 14 de la Cripta, on parlarem amb l'alumnat del quart d'ESO de l'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu. I tenim l'Anne Lopetegui, que ens presenta i ens conduís el programa. Endavant, Anne!
Hola, tenim la Cripta d'avui, els alumnes de quart d'ESO d'Esterri d'Àneu. I la Cripta d'avui, els alumnes que els presenten són Blai Vinyals, Jordi Fidalgo, Joana Picón, Sara Aragós i Anne Lopetegui. El primer tema que parlarem serà l'esport, el clàssic Real Madrid del Barça femení i el Barça masculí. Aquest 13 de març, el Barça femení ha guanyat el clàssic contra el Real Madrid. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga Iberdrola després de baixar el clàssic el Real Madrid. Aquest és el seu tercer títol consecutiu i el setè al palmarès. Un que segueix engrossint de manera imponent, ja que la competició ha guanyat 24 partits de 24 disposats. I el dia 13 va escombrar del terreny de joc un Real Madrid que arribava amb ratxa. Les noies de Troil, després de 8 partits seguits que van guanyar, van veure frenada la ratxa després del minut 41. Va ser aleshores quan Alexia Putellas va marcar el primer gol amb l'ajuda d'Ivana. Moments després, el Barça va tancar el marcador amb un impressionant 5-0 al seu favor. El Barça masculí, també el 20 de març, va guanyar el clàssic amb un impressionant 4-0 al seu favor. L'equip de Xavi va protagonitzar una exhibició emocionant de personalitat. Va demostrar que ja està capacitat per actuar i que vol ballar l'etern rival. Tant se val si ja és massa tard per guanyar la Lliga. En una temporada en què les alegries estan molt cares, silenciar el Santiago Bernabéu com amb els vells temps es va convertir en un bany d'autoestima importantíssim abans d'enfrontar el tram decisiu de la competició.
Molt bé, molt xulo, però... Jo no sé la vostra generació, Sara, Joana, Fidalgo, si haguéssiu de valorar d'1 a 10 l'interès pel futbol masculí o l'interès pel futbol femení, sí? On el posaríeu? Per exemple, en el teu cas, Anne, crec que sí que t'agrada el futbol, sí?
Sí, a mi, si la veritat. Aviam, jo personalment...
El masculí, per exemple, 10 a 10?
Pot ser un 6.
I el femení?
Un 9.
Blai, tu què en penses?
A mi no m'agrada el futbol, però jo crec que el femení segueix estant per sobre del...
En el teu cas, valores més el femení?
Sí. Ah,
Jordi, explica'ns-ho. Tu què en penses?
A mi és com el Blai, pues, no m'agrada molt el futbol, però tots estan bé. Hi ha un deport que podem...
Però el segueixes?
No el segueixo.
No estàs dues hores mirant un partit de futbol?
No m'agrada.
No t'agrada. Joana, i tu?
A mi el futbol, tant el masculí com el femení, em sembla un tema que no m'interessa gaire.
Per tant, no el segueixes massa, no?
No.
Sara, què en penses tu?
Jo, com la Joana, tampoc segueixo molt el futbol, però sí és veritat que el masculí sí que estic més pendent de si guanya el Barça o per això, però tampoc el sé d'això.
Si féssim l'enquesta Barça-Madrid, Barça-Madrid, què triaríeu?
Barça.
Barça.
Jordi?
Barça.
Barça també? Jo no soc el Barça des de petit, però...
Jo l'àrbit.
Digues, Ricard, tu?
Jo triaria l'àrbit.
L'àrbit, molt bé, l'àrbit sempre guanya, eh? L'àrbit sempre guanya.
I tu, Joan, si tinguessis que triar veure un partit masculí o un femení, quin miraries abans?
Doncs curiosament, com que el futbol masculí s'ha convertit en una cosa quasi impossible de veure perquè trobo que és caríssim i que és molt complicat de veure, no? Perquè ho trobo excessivament car, doncs m'he aficionat més a veure partits femenins i he de reconèixer que a mi que m'agrada el futbol, doncs gaudeixo molt veient jugar segons quins equips. Jo crec que el gran hàndicap del futbol femení actualment no és tant semblar-se al masculí, sinó que la competitivitat entre els equips s'iguali. Trobo que hi ha molta diferència entre alguns equips i d'altres que són molt fluixos. I llavors, els equips que són molt fluixos i reben moltes golejades, doncs el partit llavors no té massa interès, perquè ja ho veus que hi ha massa diferència, no?
Bueno, però jo això diria que també passa amb el masculí, perquè tu miraries abans un clàssic Barça-Madrid, que pot ser un Barça contra Girona quan estava a la primera divisió, però pel fet de que en aquell moment el Girona no era un equip tan important com pot ser un Barça.
Sí, però independentment de la importància o no d'un club, em preferiria més a nivells concrets de futbol. Per exemple, qualsevol equip de primera pot tombar el Barça o el Madrid. Sí? Masculí.
Sí.
En canvi, és difícil que hi hagi algun equip que està a la part baixa de la taula que tombi el líder. Molt difícil. De fet, no passa des de fa 5 anys. Per tant, seria segurament molt més interessant que hi hagués una lliga europea femenina que tingués molt nivell. Saps?
Sí,
seria interessant.
Veritat.
Sí. I practiqueu el futbol? Anna, tu jugues?
Jo no practico el futbol. Prefereixo algun altre esport.
Esquio.
Jugo a vòlei.
Bàsquet, també?
No, el bàsquet és més a l'hora del pati. Però el futbol, jugar, no m'acaba d'interessar tant com veure'l.
I tu, Blai, tu...
Jo el futbol solament el practico a l'hora del pati. No és un esport professional.
No és una religió per tu.
No.
Tu, Jordi, com ho portes?
Pues jo solament pues, jugo amb els amics a l'hora del pati o fora de l'escola.
I vosaltres dues, noies?
Jo no.
No us, però heu jugat alguna vegada?
No.
No? Mai? Sara, no ho recordes? I tu, Joana?
Potser algun cop a Educació Física.
Vale. Us recordeu especialment interessant, Joana, o no?
És que no és un joc del meu interès.
O sigui, més aviat t'avorreix.
Sí.
Sí? D'esport que diguessis, mira, si hagués de practicar un esport, Joan, practicaria aquest. Quin?
Cap.
Cap? Cap, jo?
Motocross.
Ah, molt bé. Amb... Xulo, també. Xulo. Descansa més la moto, eh? Molt bé. Què tenim?
El següent tema a tractar és la vaga de camionets. De camionets?
Sí. Oh.
Que ens l'explicarà el Blai.
Blai, però abans de començar, Blai, per què aquest interès tan xulo
però...
cap a...
Però...
Però
que,
com homes madurs,
que no, que la vaga de camioners va tot sobre la guerra d'Ucrània. Per culpa de la... Rússia i Ucraïna. Sí. Per culpa de la guerra de Rússia i Ucrània, els carburants han pujat molt el preu i això afecta molt als camioners, que em sembla que ahir o abans d'ahir van fer una vaga d'uns 30 camioners per, entre Manresa i Barcelona, que va afectar molt a la C-55 en unes retencions de 5 quilòmetres, de 11 a 12, em sembla. I tot això va perquè, com que estan pujant els preus del carburant com la gasolina o el gasoil, això afecta molt també a que tinguin que pujar molt els preus dels aliments. O molts aliments no arribin perquè, com que els preus dels carburants han pujat, ja no dona a l'abast el preu, com podria ser la farina o la llet, que ja no acaben d'arribar del tot.
O sigui, penseu que hi pot haver problemes de desabastiment, Blai?
Sí, per culpa de la guerra d'Ucrània.
I, Blai, tu trobes que aquesta pujada de preus a la llarga tindrà una gran...
Bueno, a la llarga no, però ara ja comença a tindre un efecte en alguns menjars que poden ser molt en la vida quotidiana, com pot ser la farina per produir pa i aquestes coses, i ja comença a afectar.
Bueno, però per què penseu que puja el preu quan hi ha una guerra, Sara? Quin efecte una mica dominó es produeix? Perquè, clar, si ens hi fixem, Ucraïna ho tenim a milers de quilòmetres. De fet, el conflicte a nosaltres ens queda doncs, com a 5 hores d'avió.
Perquè la majoria de la producció de gasolina ve d'Ucrània i de Rússia.
Clar, això seria incorrecte perquè Ucraïna, per exemple, no és zero productora de petroli. I Rússia sí que és un productor potent de petroli, però el petroli rus que es ven a Europa és només aproximadament el 3%. Per què penseu que una guerra genera aquesta inquietud que fa que els preus pugin? Què penseu que passa en els mercats? Té una explicació, però si vosaltres estiguéssiu allà i penseu per què el preu del petroli s'ha disparat, o el preu del gas també, Rússia també és un gran productor. I el preu del blat també té una derivada ucraïnesa, sí? Per què penseu que si hi ha una guerra on es pugen els preus? Quina teoria teniu?
Perquè potser pues, se fabriquen menys d'aquell material.
Vale, això seria en el cas del blat. Ucraïna és el segon productor mundial de blat, després dels Estats Units, sí? I per tant, doncs, totes aquelles planer... Ucraïna és un país immens. Immens, dels països més grans d'Europa, després de Rússia. És un país immens i produeix moltíssim cereal. Clar, si Ucraïna no produeix cereal, hi haurà més cereal o menys cereal al mercat?
Menys. Hi haurà menys cereal. Menys.
Per tant, baixarà l'oferta.
I pujarà la demanda.
Pujarà molta demanda, poca oferta, el preu es dispararà. És el que està passant, eh? I amb el petroli, per què ha passat? Per què penseu que ha passat? Sara, per què penses que ha pujat el preu de la gasolina quan tampoc no gastem tanta gasolina de Rússia?
Perquè passa per Ucraïna, no?
No passa per Ucraïna. Això és el gas, eh? El gas sí, però normalment tot el petroli que surt de Rússia surt amb petrolers.
Rússia no està disposada a donar per exigir més petroli que també.
Però és molt poc. No és un gran productor, saps? En el mercat europeu és un 3%.
Perquè s'envia a la guerra.
No, jo diria que... Digues.
Jo diria que és perquè les potències mundials, com que s'han com separat i ajuntat, hi ha moltes potències que diuen, pues jo no vull que el meu petroli surti del meu país.
Bueno, aquest és el primer efecte, que s'ha comprat molt petroli per fer reserva i això ha fet que augmentés molt la demanda. Ara s'ha reduït una mica l'oferta perquè Rússia no pot exportar petroli, però no té un paper primordial. Què està passant? Doncs que el mercat del petroli funciona essencialment en mercat de futurs. O sigui, s'està venent la producció
abans de que
hi sigui. I llavors s'està especulant amb el preu del petroli i això ha disparat el preu. Hi ha gent que pensa que això, que la guerra durarà i llavors s'està pagant en el mercat de futurs el petroli a preus molt més cars. Sí? I llavors la previsió és que el petroli estigui car com a mínim un any. Això quasi sabrem. Sí? I això, clar, és un problema perquè la nostra economia depèn moltíssim del petroli, moltíssim. Per exemple, a l'institut amb què ens escalfem, Joana?
Amb llenya. No?
Amb llenya, no? Molt bé. Blai, Manolo va tallar pins cada dia.
No, però amb pellets.
No, amb gas.
Amb gasoil. La calefacció de l'institut és amb gasoil. I aquest gasoil d'on ve? Fidalgo. D'on ve aquest gasoil?
De petroli, no?
Per tant, aquest gasoil potser s'ha produït a Noruega, o potser s'ha produït a Aràbia, potser s'ha produït a Iraq, enteneu? O a Rússia, sí? Hem de pensar que Europa... tret de Rússia i Noruega, pràcticament no produeix petroli. És una zona que gasta molt petroli i que en produeix molt poc. Per això l'hem de pagar tan car. Alguna solució en aquesta situació, Joana? Si tu depens molt del petroli i no en tens, i l'energia és tan important, què faries?
Anar amb bici.
Seria una solució, molt bé. Deixar de cremar petroli, a més no contaminar tant. Va, quina més?
Utilitzar més energies renovables.
Exacte, com ara quina?
La solar, la eòlica...
Són solucions que ja s'estan posant, eh? Amb els cotxes també, fixeu-vos que cada cop veureu més cotxes híbrids i cada cop veureu més cotxes elèctrics, d'acord? El que faran és carregar-se durant les nits, que l'electricitat és barata, i moure's durant el dia.
Però també hi ha com... Hi ha en llocs on, com la gasolina, que hi ha gasolineres. Però millor, però amb electricitat.
Sí, però moltes... Ho podrà carregar, doncs, al carrer o
a casa.
Una càrrega ràpida de 20 minuts en una gasolinera.
Igual com aquí hi ha pues, una família que tenen un cotxe elèctric i el recarguen a casa.
A casa, sí. Si tens un garatge, llavors el que fas és carregar un cotxe durant la nit. Perquè a la nit l'electricitat és molt barata.
Però jo ara penso, perquè a qui no li ha passat mai que se'n va a dormir i no fica a carregar el mòbil. Si això et passa amb el cotxe... Tens un problema.
El dia següent no vas a treballar.
Sí.
Sí, normalment els sistemes de càrrega intel·ligents són intel·ligents i van lligats al teu mòbil i llavors, doncs, tu arribes a casa, connectes el cotxe i ell ja, per si mateix, es comença a carregar en el moment que l'electricitat és barata. Entenem? Això és important. Sí? Heu de pensar que carregar carregar elèctricament un cotxe de matinada podria costar...
El doble.
Per fer de matinada, dic, quan realment la xarxa és barata, us podria costar pràcticament 50 cèntims.
Tot el cotxe?
Sí.
I ara...
1 euro o 50 cèntims. Tindries per fer... Tindries per fer uns 500 quilòmetres. Però Déu-n'hi-do. És barat. Clar, què està passant amb els cotxes elèctrics? Per què tothom no es compra un cotxe elèctric, Joan?
Pel preu.
I és caríssim. Perquè l'electricitat cada vegada està pujant més.
Sí, també està pujant.
El preu és... Sí,
aquest seria un altre debat també que seria molt, molt profund.
Però si tinguéssim que abusar cada cop més d'energia renovable també anirien pujant els preus.
No, perquè tens, si hi ha molta energia renovable, com per exemple ara a l'Institut, estan acabant de connectar les plaques solars. Tota la banda sud de l'Institut hi ha com 40 o 50 plaques solars, sí? Que produeixen, poden produir fins a 20 kW. Això vol dir...
El dia.
20 kW instantànies, o sigui...
Ah, instantànies.
Quan toca el sol, sí? Això què vol dir? De potència. I d'energia, doncs uns 20 kW per hora. Sí? Això vol dir que podríem tindre en el cor del dia tot el subministrament elèctric de l'Institut gratis i de l'escola, perquè no els gastem 20 kW. D'acord? I per tant, doncs, la idea és que aquesta energia s'acumuli en unes bateries i que llavors tot el dia puguem funcionar amb l'electricitat que produïm nosaltres mateixos. I amb els sobrans van a la xarxa. D'acord?
O sigui que es venen.
Sí. No? Per tant, és un projecte molt interessant.
Perquè es guanyen diners.
Perquè les factures d'electricitat de l'Ajuntament d'Esterri, doncs, baixaran. I llavors l'Ajuntament d'Esterri tindrà més diners per fer altres coses. Enteneu? Aquesta és una mica la idea.
O per subvencionar-les al cor, eh?
Sí. Nosaltres, en aquest sentit, doncs, per nosaltres és un gran fet que hi hagi aquestes plaques, sí? És una cosa molt bona. A més, tindrem unes... Això és una cosa que ja us explico perquè serà important. Tindreu com unes pantalles, uns passadissos, que us explicaran a cada moment quanta energia s'està produint.
En sèrio?
I quants quilograms de CO2 s'està
produint. I quan es ficarà això?
Això ho posarem quan...
Quan estiguin acabades les plaques.
Sí, encara el sistema encara no està operatiu del tot.
Quan... Serà més o menys quan tu, Blai, acabis la universitat.
Ah, vale.
No, serà abans. Ah, vale.
Sí, el Blai acaba la universitat.
Perquè el sistema ja està implementat i ja funciona. De fet, ara si pugéssim a dalt veuríem que avui que fa sol estem produint quasi uns 20 kW.
Però i es recullen ara mateix o no?
Ara mateix van a la xarxa, encara no van a les bateries. I per tant l'Ajuntament està cobrant per aquesta electricitat. Però la idea és que vagin a bateria i que llavors
anem
tirant d'allò i quan a la tarda, quan marxa el sol, doncs tirem de les bateries. Vale?
Però si fes tota una setmana de núvols sense tocar el sol i no hi hagués prou pues tard...
Vindria de la xarxa. Vindria
de la xarxa. Hi ha com un comptador que t'ho va comptant el que entra i el que surt. Sí? I llavors, al final del mes, doncs, fan el... un mes que ha fet molt sol, com el febrer, que va fer tan bo, doncs segurament hi surt guanyant. I un mes que està més brom, com el març, doncs potser hi surt perdent. Què més tenim, Anne?
El tercer tema a tractar que tenim avui són les teories conspiranoides.
Conspiranoiques?
Conspiranoiques, a mans de Sara Araguas.
Oh, quin gran tema. Va, Sara, dispara.
Bueno, jo ara explicaré algunes teories conspiranoiques que he vist per internet, però no aprofundiré cap teoria ni res, sol les nombraré.
Això, Jordi, després ens farà un cap aprofundir en una.
La primera que he vist és que Britney Spears és una cantautora de pop, ballarina i actriu estadounidense. Diu que va tenir un accident de cotxe i va ser substituïda per una doble.
La conspiració seria
que no està viva.
L'autèntica Britney Spears està morta, seria sí. Això, i que hi ha, per guanyar diners, hi ha una substituta, no? Sí. I que ningú no ho sap, només alguns ho saben. Ens ho demanem.
La segona és que l'arribada a la Lluna va ser un muntatge, ja que no hi ha suficientes proves i va ser tot... I diuen que va ser tot un muntatge de la NASA i el govern estadounidense per no quedar més baix que els soviètics. La tercera és que Michael Jackson, un cantant de pop, mai va arribar a morir, ja que diuen que el certificat de defunció hi ha un error i la seva filla el 2016 va penjar una foto on al seient del darrere del cotxe es surt una silueta que alguns fans asseguren que era el Michael Jackson.
Ah, aquesta és molt
bona. Sí, aquesta és.
Sí, no l'havia sentit. Bueno, també es va dir que Kennedy i Marilyn tampoc no van morir, sinó que estan en una illa al Pacífic, eh?
I també hi ha la teoria de que... De la... Com es diu? La reina d'Inglaterra.
Carmen de Mairena.
Sí, que realment no va ser un accident, que la van assassinar.
Ah, tu vols dir la Lady Di?
Sí, le... aquesta.
Ah, ja no la ves a ti?
Sí. Vale, ho sento, Sara.
Una
altra. La quarta és que Avicii, un DJ molt conegut... No
com,
es va...
com es diu?
Avicii. No es va suïcidar, sinó que va ser assassinat. Aquesta informació la va dir la web d'Anonymous, que és un grup de ciberhackers, i ho deien perquè sabia l'existència de l'illa de Jeffrey Epstein i com sabia la informació diuen que el van matar.
Aquesta idea que jo he llegit un article sobre Anonymous sobre aquest cas en concret. El Epstein aquest era un personatge que es dedicava essencialment a proveir de noies joves a tota una sèrie d'actors... magnats del petroli, magnats del cine, sí? I el seu negoci finalment era aconseguir, o sigui, prostituir adolescents per homes que pagaven quantitats molt grans, li pagaven quantitats molt grans per tindre relacions sexuals amb aquestes noies.
Sí.
Aquest home està anat a la presó per això, eh?
Sí, i això de Avicii, diu, Avicii va treure un videoclip poc abans de morir on es veia... Feia una mica de referència com no a una illa, però sí on hi havia uns nens que corrien i una gent molt rica com que els senyalava i després els nens quan creixien els marcaven de violadors. Llavors també va fer com una mica de referència. Després ja s'ha parlat de l'accident de la Lady Di, que en realitat diuen que va ser per la família reial.
Un assassinat des dels serveis secrets, en el cas de la MI-16, que són els serveis secrets britànics.
I l'última... que ja no sé si és una teoria conspiranoica o ha sortit ben bé, però és que el rei Juan Carlos va matar el seu germà Alfonso de Borbón perquè tenia gelos d'ell, perquè la seva família l'estimava més.
Bueno, que el va matar, és veritat. El va matar perquè és que estava jugant amb una pistola i sembla doncs, que es va disparar la pistola i el nen, el seu germà gran, que era com si digués en l'ordre dinàstic de successió, era el que li tocava ser rei.
No crec.
Era més gran que el Juan Carlos. I llavors, clar, hi ha molta gent que diu que Juan Carlos el va matar a propòsit. Clar, això no es pot saber. Que el va matar, sí. Això va passar a Estoril, va passar a Portugal, però la raó, si el va matar volent o no, com es pot saber? Hi hauria alguna manera de saber-ho, Blai?
No.
Preguntant-li a ell, però clar, que ell digues la veritat.
Tu pot negar.
Però... Va. Joan, jo veig una cosa diferent i és que com Juan Carlos es feia molt amb Franco i tenia molt d'esto, la família estava exiliada a Portugal i no li semblava molt bé que Juan Carlos es fes amb d'esto, però em sembla que Juan Carlos era més gran, però llavors com que la família l'exclia una mica o una mica així, llavors... No
sí, sé. La família volia que fos Alfons,
sí.
I Franco volia que fos Juan Carlos, no?
Sí.
Podria ser, sí.
Podria ser.
Interessant. Ai, hi ha molta gent que no ho sap, que el rei emèrit que diuen ara, que aquest home que està doncs, als Emirats Àrabs, doncs, allà refugiat, amb els seus milions, doncs, que va matar el seu germà. Hi ha molta gent que això no ho sap. I és una cosa que va passar, devia ser cap als anys 50.
Eh? Això va passar amb pues, algun actor que estava gravant una escena, no sé si era una pel·lícula o una sèrie, que va dir, bueno, havia una escena que disparava algú. I, pues, l'arma, pues, no sé, feia utilitzar una debilitat perquè feia realista, pues, pot ser, pues, algú la va carregar o estava cargada, no se va donar compte, se la van donar a l'actor, l'actor va disparar i va...
Va matar amb una sí. Maquilladora, em sembla, o... Sí?
Sí.
Amb una tècnica, sí. Però això no és conspiració, eh? O sigui, això és el que realment va passar. O sigui, algú va canviar les bales de foguets d'una pistola en un rodatge i va ficar bales reals. Això és un assassí.
Mai he vist unes bales de foguets ni les reals, però diuen que es poden confondre.
Bueno, la bala de foguets, sí, té part de l'estructura que és de plàstic. I la bala autèntica, tota l'estructura és metàl·lica. Tant la bala com el cartutx.
No de foguetjar de pesar molt menys.
Exacte, pesa molt menys perquè, no, perquè només porta la pólvora i una certa estructura per aguantar-lo. Llavors, una vegada de foguets només fa soroll. Això no seria tant... La conspiració seria allò, però allò ja no seria tant una teoria conspiranoica, no? La teoria conspiranoica és passa una cosa i llavors t'expliquen la versió oficial, però tu dius, no, això no ha sigut així. Saps què vull dir?
Creus
i ens estan enganyant, sí? Ens estan dient una cosa que no és del tot veritat, sí? Llavors comences a pensar en això, comences a investigar i comences a veure que hi ha coses que no quadren, sí? Per exemple, sí? Els ovnis. Clar, és un tema també de teoria conspiranoica. Què diuen alguns conspiranois? Que els ovnis existeixen i que hi ha proves que ho demostren, no? Que no poden saber d'on provenen, no? Però llavors hi ha molts científics que diuen, bueno, això dels ovnis és una conspiració que fan els serveis secrets per tindre gent intel·ligent, distreta, mentre estan pensant en ovnis, no fan la revolució, enteneu?
Joan, tu creus que existeixen els ovnis?
Els ovnis?
Els ovnis.
Què vol dir ovni?
Objecte volador. És UFO. Objecte volador no identificat.
Exacte. Per exemple, jo he vist ovnis a classe. A vegades passa una cosa i dius, això què és? És un objecte volador no identificat.
Bueno, t'ho fico d'una manera diferent. Creus que els extraterrestres existeixen? Que hi ha algo fora de la Terra?
Que hi ha algo fora de la Terra és evident.
Vida intel·ligent?
Que existeixen els extraterrestres, no ho sé. Ja diria que és molt improbable.
Però quina és la definició d'extraterrestre?
Una...
Un ser intel·ligent
que viu fora de
la Terra. O que prové d'un altre planeta.
Igual sí. Per els sers que poden estar a un altre planeta, és a dir, nosaltres estem extraterrestres i també es poden estar extraterrestres a nosaltres.
És molt difícil que veig a la seva terra i diguin terra, entens?
També.
Ells et deuen
dir
collodret. Per tant, som extracollodretistes, saps? Que nosaltres no som... No sé si m'explico.
Mira, hi ha un... Jo em sé una altra teoria conspiratòria, que és que deien que abans de Mart hi havia vida i que realment el que seria Adán i Eva no eren de que Déu els va ficar a la Terra, sinó que van arribar amb una nau que era l'asteroide que va xocar contra la Terra, que va destruir...
L'asteroide?
Sí, que va destruir els dinosaures, realment era la seva nau. Aquesta teoria té algo de fundament.
Home, que hi va haver fa 60 milions d'anys l'impacte d'un meteorit i que des de llavors apareix la vida per els vertebrats i desapareixen els vertebrats calents, de sang calenta, i desapareixen els pràcticament del tot els dinosaures, sí. Però a mi em sembla molt complicat.
Surrealista.
Perquè, clar, això voldria dir que la humanitat tindria 60 milions d'anys. Però, clar, la humanitat ve d'un milió d'anys cap aquí, 400.000 anys, 500.000 anys, comença a sàpiens a moure's.
Però, clar...
És un milió d'anys.
Exacte, no sabrà mai si realment...
Clar,
no
sabem.
Però si s'ha vist l'evolució...
Precisament això és el que sabem. O sigui, si tu, en totes les excavacions, sí, els humans t'apareixen, o sigui, si no t'apareixen les excavacions, no t'apareixen homo sàpiens de més de 2 milions d'anys, Europa vol dir que no hi havia Europa.
Perdoneu, però crec que acabeu de tocar la teoria conspiranoica més grossa de la història, que és la de Jesucristo i la Bíblia. Sí,
sí, sí. No, i a més, la religió necessita doncs, explicar una història que sigui coherent i que la gent se la cregui. Però clar, la religió en aquest sentit té un gran punt d'incoherència. Per exemple, la religió diu que la vida... que Adam i Eva, com a màxim, tenen 5.000 anys. Tot diu la Bíblia. Però, clar, s'ha demostrat que hi ha humans abans d'Adam i Eva. Per tant, la Bíblia no pot ser interpretada com un text científic. Saps? Ha de ser interpretat com un text...
Bueno, aquí ve la discussió
literari,
entre...
Exacte.
Ve la discussió entre la ciència i la religió.
Sí, però aquesta discussió de la religió fa molts anys que la té perduda.
Bueno, no sé si tenim un temps per les dues seccions que falten.
Sí, a veure, que si no acabarem. Joana, va, què tens per mi?
Jo tinc els trastorns mentals.
De quins ens parlaràs?
No aprofundizo en cap en general, però faig com... Explico una mica què són, de què es tracten, com pot ser que en tinguis, i una alternativa per no curar-ho, però sinó com...
Per tirar endavant.
Sí.
Te centres més en l'adolescència o ho fas més general?
En general.
Fantàstic. Endavant.
Bueno, La ment és un dels grans tabús de la medicina moderna. A dia d'avui, enfermetats com el Alzheimer, la demència, psicosis o esquizofrènia no tenen cura i tenen tractaments molt poc efectius per als símptomes i conseqüències que produeixen. És molt difícil conèixer la causa de les malalties mentals. Diversos factors poden contribuir al risc de desencadenar-la. Factors que poden contribuir i o provocar els desenvolupaments són els seus gens, la seva experiència de vida, com l'estrès o si ha patit d'abús, especialment durant la infància, factors biològics, com desequilibris químics al cervell, una lesió cerebral traumàtica, consum d'alcohol o drogues, o tenir una malaltia seriosa, tenir pocs amics i sentir-se sol o aïllat. Cal destacar que els trastorns mentals no són causats per manca de caràcter, o sigui que no tens a veure ser fort o dèbil. Per ser dèbil no significa que tinguis més possibilitat de tenir algun trastorn mental. Vale. Què són les malalties mentals? Les malalties o trastorns mentals són afeccions que impacten en el pensament, els sentiments, l'estat d'ànim i el comportament. Poden ser ocasionals o duraders. Poden afectar la capacitat de relacionar-se amb els altres. Tractaments. A partir de la teràpia conductual, cognitiva, interpersonal o psicoanàlisi i de la de recolzament, el principal tractament de la medicina convencional és el tractament farmacològic imprescindible per al maneig de la malaltia, el que s'haurà de prendre al llarg de tota la vida.
O sigui, la idea seria que pots fer el que tu has dit, la teràpia conductual cognitiva de la psicoanàlisi, que seria anar amb un psicòleg, que t'ajudaria a reflexionar sobre el que t'ha passat i a partir d'allí a donar-te eines per sortir-te'n, seria això? I l'altra opció, quina seria, dius?
No, però això és el que es fa ara, que són tant com medicaments com ajudes externes, que no és que això et curi, sinó que hauràs d'anar tot al llarg de la teva vida, no podràs
sortir-te'n. Però, per exemple, un dels trastorns més normals que hi ha hagut després de la pandèmia, qui no sembla que ha sigut?
La depressió.
La depressió, total, si s'ha explicat. I la depressió és un... les causes de la depressió poden ser endògenes o exògenes. Per exemple, si se't mor la gossa i l'estimaves molt, això seria una causa exògena, una causa que et ve de fora. Sí? O sigui, se t'ha mort algú i pateixes una gran depressió perquè amb aquella persona o amb aquell animal l'estimaves molt. Enteneu? Això us pot passar el dia que se us mori doncs la mare, o que us mori un germà, o... sí? Esperem que sigui d'aquí molts anys, però us pot agafar una depressió. Sí? I llavors, hi ha depressions que també tenen causes endògenes, o sigui, interiors, no? Per exemple, un desequilibri químic del cervell, si us baixen els ions de liti al cervell, sí? si es desequilibra el liti, podeu tindre depressió. De sobte us podeu tancar sobre vosaltres mateixos, no tindre ganes de sortir. Clar, encara que un psicòleg t'ajudi molt, si estàs deprimit,
clar, però aquí el
la pastilleta, la sí, però la pastilleta de liti t'ajudarà a restablir l'equilibri, entens? I llavors ho treballaràs en dos fronts. El front del psicòleg, que t'ajudarà molt, i el front químic. I amb aquests dos fronts pots superar la depressió. Sí.
Bueno, jo crec que el psicòleg realment el que fa no és allò de curar-te, sinó t'ensenya a com portar els teus sentiments, tipus com...
gestionar-ho.
Sí.
O sigui, la gestió emocional.
Sí. No? Sí, no és que et curi, sinó que t'ensenya a viure amb aquest sentiment.
Un psicòleg no és un metge, això ho tenim clar, eh? Seria com un... De fet, un psicòleg no et pot receptar medicaments. Ho ha de fer un psiquiatre. El psicòleg el que és com un acompanyant,
una
ajuda per sortir-te'n, eh? Amb la psicoanàlisi.
I també el psicòleg t'intenta entendre per ajudar-te.
Sí.
Clar, és empatia.
És molt necessari. Què més ens expliques dels tractaments?
No, però, per exemple, també hi ha malalties que no hi ha cura i tu t'has d'estar medicant tota la vida.
Per exemple, quina?
Per exemple, l'Alzheimer no té cura. No sé si hi ha medicaments o coses.
Mira, jo l'Alzheimer, la veritat és que és una enfermedad que...
Malaltia.
Bueno, una malaltia que diria que pateixen més la gent de fora que qui realment té l'enfermedad. Perquè tu, quan tens l'enfermedad, és com que... no notes el desgast de la teva memòria. O sigui, perds la memòria però no ho notes tant. En canvi, la gent de fora, quan per exemple tu vas a veure una persona que té Alzheimer
i no et coneix...
Per ara no, però va pel camí. I clar, és un sentiment que
sí, teniu algun padrí que li comença a passar i sí. Però que encara us coneix.
Sí, sí. I se'n recorda de tot, però per detalls, que per ell no res, però és el començament.
Aquests dies va sortir una actriu catalana molt famosa, que es diu Carmelides, que va declarar que deixava el món de l'escena perquè tenia Alzheimer. I ho va definir d'una forma molt poètica i molt bonica. Vull dir, és com un ratolí que se't va menjant a poc el cervell. Se't van oblidant les coses. Fins al punt que no coneixes els que tens al voltant i arriba un moment que no saps ni qui és. És molt fort, sí. L'altra malaltia, que també és molt habitual i tampoc no té cura, sí, seria l'esquizofrènia. Sí? És un trastorn brutal. Tampoc no se sap ben bé per què apareix i per què... Sí, i, doncs, també, la gent s'ha de prendre una pastilla, no tant per curar-se, perquè saben que amb aquella pastilla no es curaran, sinó per poder tindre... Per poder tindre la vida una mica normal. Per no sentir aquelles veus, per no tenir ganes d'agafar un ganivet i matar algú, m'explica?
Tenir la sensació de que tothom et vol fer mal.
Sí, exacte. En l'esquizofrènia això pot passar, sí. I són malalties molt brutals, no? Sí que sembla que hi ha una relació directa entre els trastorns bipolars, l'esquizofrènia i el consum de drogues. També diuen que hi ha una relació directa, i reprenem amb el que deia Sara abans, entre seguir molta teoria conspiranoica i haver consumit segons quines substàncies. També diuen això, eh? Jo no ho tinc tan clar. Què més tens per dir?
Bueno, ara la medicina convencional és principal, bueno, principalment són tractaments farmacològics com antipsicòtics, antidepressius, estabilitzadors de l'estat d'ànim. Aquesta medicació pot ocasionar importants efectes secundaris.
Molt, sí, sobretot, o a vegades tens al·lucinacions, a vegades veus coses que no existeixen. Sí. Què més?
I els últims avanços de la medicina integrativa poden aportar interessants opcions més naturals per a aquestes malalties.
Concepte importantíssim, perquè ara està molt de moda i potser alguns de vosaltres us hi guanyareu la vida, Joana, que és el concepte de medicina integrativa. Algú sabria dir-me de què va això?
És una medicina més natural que no fa un efecte tan ràpid, però sí que va millor a la llarga.
Exacte. I què vol dir integrativa?
Que l'integres.
Integrar vol dir sumar. I llavors el que fan és mirar-se el malalt no des d'un únic punt de vista que seria el farmacològic, entens? Sinó que te'l mires des de diferents aspectes, des de l'aspecte emocional, l'aspecte d'equilibri químic, l'aspecte d'equilibri físic, m'explico? Busques diferents fronts i l'ajudes en tots els fronts. Llavors la millora és molt més forta.
O sigui, l'ajudes en tots els àmbits.
Sí. I fas com un recolzament en tots els àmbits. Per exemple, a vegades canviant els teus hàbits de menjar pots millorar molt la teva salut mental. Si hi sumes d'altres coses, entens? Si canvies els teus hàbits de beure, per exemple, també pots millorar molt. Si una persona té una malaltia mental i a sobre consumeix alcohol...
Això el farà empitjorar.
Clar, entens? Llavors, és un tema d'atacar la malaltia o atacar el trastorn des de molts fronts. No només des d'una pastilla.
Ajudar-lo des de diferents punts de vista.
Si té un entorn, per exemple, si tu vius en un entorn que t'està fent molt mal, que t'està danyant psicològicament i això et porta doncs, a tindre una malaltia mental o a consumir drogues, doncs també canvia aquest entorn. Per lo més, entens?
És favorable.
Sí. Entens? Això seria integratiu. No? Què més?
Els últims estudis apunten que l'intestí i el cervell estan íntimament connectats. La millora de la microbiota intestinal, neteges de metals pesants acumulats a l'organisme amb teràpies que l'han, aportacions d'àcids grassos essencials, enzimes i minerals, són alternatives prometedores als tractaments farmacològics convencionals per a aquestes malalties que encara avui en dia són considerades tabú.
Sí, és veritat. La malaltia mental, doncs, és un tabú. No se'n parla, costa d'acceptar-ho a vegades en la pròpia família. Eh? Ja no et dic un mal d'Alzheimer, però l'esquizofrènia, per exemple, que és tan dura, pels que la pateixen i també pels que estan al voltant, doncs és terrible. És terrible. Sí. Molt interessant, Joana, tot el que ens has explicat. Estem avui teníem un programa que semblava que no, que no sortiria, ens queden només 2 minuts. Eh? I l'hem portat amb molta dignitat, de veritat. Només ens queda, Ricard, si vols dir alguna cosa.
Faltava una secció, em sembla, no? De
Jordi, avui anava de suport a totes, suport logístic a totes les...
Jo us he de dir una cosa, i és que m'he quedat amb ganes d'intervenir, però és que no hi ha hagut espai. O sigui, heu portat un programa que tothom volia portar, tothom volia donar dades, i ha sigut, no sé, divertit de compartir aquest rato, i també he après un munt.
Doncs ens farà la cloenda Anna, gràcies.
Doncs ha sigut un programa molt interessant, on hem parlat de temes molt diversos i molt diferents. I, bueno, ens despedim. Adeu.
Us esperem
al pròxim programa. Fins aviat.
Adeu. Fins la propera. Adeu.